Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb el repàs en titulars de l'actualitat d'aquest dilluns 10 de juliol. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Segon cap de setmana de funcionament dels agents d'oci nocturn a Calella.
És el nou servei de mediació en zones d'oci nocturn que realitzen dos professionals en la resolució de conflictes i gestió comunitària. Tot i que només fa dos caps de setmana que està en marxa el servei, volem avui conèixer com s'ha desenvolupat, quines actuacions han fet. De seguida en parlem, doncs, amb el tinent d'alcaldia de Serveis Públics i Seguretat i Convivència, amb el tinent d'alcaldia Albert Torrent. En parlarem amb ell en directe d'aquí a uns minuts, com dèiem.
Iniciativa per Catalunya Verds valora el fet que Mohamed El Fayak hagi obtingut l'empadronament finalment a Calella.
El regidor portaveu ecosocialista Sebastián Tejada va fer un seguiment i mediació sobre la situació de Mohamed, que dijous comunicava a Ràdio Calella haver rebut la confirmació del seu empadronament aquí a la ciutat després d'haver-lo estat reclamant durant mesos. Avui a l'Info Migdia en parlarem amb el regidor Sebastián Tejada.
L'Ajuntament incauta la fiança de l'empresa que havia d'executar el projecte d'asfaltats de carrers.
El consistori ha executat, doncs, l'aval de 5.478 euros dipositat per Asfalts de l'Anoia en garantia de les obres. L'empresa va renunciar a l'adjudicació fa gairebé 3 setmanes quan havia entrat a treballar al carrer Cervantes, al·legant que no podia complir amb les condicions tècniques i de personal requerides per la seva realització.
I aquest cap de setmana s'han viscut dos ensurts importants a les platges de les poblacions veïnes.
Ahir diumenge a Sant Pol de Mar, un home de 35 anys va resultar ferit greu després d'estar a punt d'ofegar-se a la platja La Vinyeta. Va ser traslladat en estat greu a l'Hospital de Calella, on encara es troba ingressat, tot i que fora de perill, segons han informat des del centre hospitalari. D'altra banda, a Pineda, un jove de 29 anys i de nacionalitat bielorussa va salvar-se in extremis després d'haver estat a punt de morir ofegat a la platja dels Pescadors. Això va ser dissabte.
Salvamento Marítimo Humanitario és una de les 8 ONGs beneficiàries dels diners recollits per la plataforma Calella pels refugiats per al mitjà dels actes del Festival Acollidor La Crida.
La setmana passada en coneixíem la xifra definitiva, són 7.900 euros. També de quina manera exacta es farà la repartició dels diners. En concret, 2.000 aniran destinats als projectes humanitaris de Salvamento Marítimo. En parlarem amb un dels seus voluntaris avui. En parlarem amb Íñigo Gutiérrez.
Ho dèiem als titulars, aquest cap de setmana ha estat el segon de funcionament del nou servei de mediació en zones d'oci nocturn de Calella, que realitzen dos professionals a la resolució de conflictes i gestió comunitària.
De fet, treballen de dijous a diumenge entre les 9 del vespre i les 5 de la matinada en zones concorregudes de la nostra ciutat durant els mesos d'estiu. Aquest és un nou programa que estarà en funcionament fins al 15 d'agost a moda de prova pilot. Per fer-ho, l'Ajuntament de Calella ha confiat en l'experiència de l'empresa que va començar a oferir aquest servei en una altra població turística, en concret a Platja d'Aro, l'Alt Empordà.
I busquem unes primeres impressions d'aquests primers dies de funcionament d'aquest nou servei de mediació nocturn i per això contactem amb directe amb el tinent d'alcaldia de Seguretat i Convivència, amb el senyor Albert Torrent. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com són, senyor Torrent, els caps de setmana i les nits de Calella a l'estiu?
Bueno, sabem que són moguts perquè tenim molta gent que està a vacances, la gent com està a vacances ho vol passar bé, i el que hem d'intentar nosaltres per tots els mitjans és que el que vulgui passar-s'ho bé s'ho passi bé i que la gent que ha de descansar perquè l'endemà treballa o perquè senzillament li agrada anar a dormir d'hora també ho puguin fer i puguem salvaguardar els drets de tothom, dels que volen anar a dormir tard i dels que es volen aixecar d'hora.
I qui són els mediadors? Van identificats?
Sí, els mediadors van identificats, porten unes motxilles i que els identifiquen i unes credencials penjades del coll. Són dos dones amb una formació molt sòlida, totes dues amb màsters de mediació, i bueno, i ara podríem dir que estem tot just arrencant el servei. Hem fet aquestes dues primeres setmanes, més la primera que aquesta segona, una feina de presentació, tant hotels com a comerços, com a tots els locals de la zona d'oci, i han començat ja també fent-nos anotar alguns aspectes de queixes que ja han començat a rebre.
Posi'ns en algun exemple. en quins casos poden actuar aquests mediadors?
Bueno, jo crec que poden actuar en tota mena de casos. Vull dir, ens han fet arribar des d'inquietuds que té la gent amb les rajoles malmeres de la Riera, que es van començar a arreglar la setmana passada i que no quedarà del tot ben arreglat fins a final d'any amb una obra molt gran, però avui dia ens han transmès aquestes inquietuds i com també hi han atès queixes de veïns que tenen terrasses a prop i ells intentaran fer la mediació entre els responsables del local per mirar de minimitzar aquestes molèsties.
Quina és la relació d'aquest nou servei amb la tasca que fa la policia local? És a dir, aquests mediadors actuen com a reacció a una situació que ells puguin veure mentre estan al carrer, o intervenen a petició de la policia quan els ho demana o ho requereix un ciutadà?
Tant una cosa com una altra. Eh? Ells tenen el seu àmbit d'acció, que ells mateixos es van programant i, òbviament, estan en contacte amb l'inspector en cap de la policia, que és el que els hi va donant. Altres, la setmana passada, per exemple, ens vam reunir amb un director d'un hotel que tenia queixes d'una discoteca que té a prop, perquè la gent, com surt, fa molt de xivar i genera molèsties en els clients que tenen habitacions més pròximes, i nosaltres li hem demanat en el servei de mediació que faci aquesta mediació, que estiguin... No és el que fa la policia, sinó que aniria un dia allà i faria un avís de que estan generant una molèstia, sinó que elles, la seva tasca és més llarga en el temps, o sigui, és fer la mediació, mirar que l'empresa sigui conscient de la molèstia que està generant i fer-ne el seguiment per veure si s'està millorant en algun punt, en contacte també amb la persona que ha sigut molestada o l'empresa que rep les molèsties i anar mirant a veure si la cosa es va arreglant, es va agafant el bon camí.
En concret, i perquè la gent ens pugui entendre, el que fan aquests mediadors és anar a l'arrel del problema, no actuar, per exemple, quan hi ha gent que surt d'un local d'oci nocturn, per exemple, i fa soroll, sinó anar a l'arrel i fer pedagogia amb el propietari. Seria així?
Sí, exacte, sí. Elles, al veure in situ aquest problema, el detectarien, però no és el que intentava explicar, no faran com la policia, que en aquell moment faria una actuació i aixecaria un acte de l'ordenança de civisme perquè contempla això, no?, i estàs generant una molèstia al carrer, sinó que elles, més enllà de la molèstia en aquell moment, miraran de buscar-hi una solució parlant amb el focus o inclús estan buscant solucions amb nosaltres mateixos, amb l'Ajuntament.
Dèiem, nosaltres en introduir aquesta entrevista, tinent d'alcaldia, que es va partir una mica de l'experiència de Platja d'Aro. No sé quins són els inputs que els hi van traslladar els responsables d'allà.
La veritat és que hi vam parlar, estàvem molt contents perquè el resultat al llarg de l'estiu va ser molt bo. I jo crec que precisament la base és aquesta, no? El seguiment que es fa en el temps, i no és una actuació puntual, sinó que és un fet que s'allarga i que es va controlant i que es miren, doncs, si una solució no funciona en provarem una altra i si no mirarem d'enfocar-ho d'una altra. I estaven francament molt satisfets. Jo crec que aquest estiu inclús han ampliat força aquest servei perquè n'estaven molt contents.
A les xarxes socials, senyor Torrent, també es percep inquietud i preocupació per l'incivisme al carrer, però, segons sembla, no atribuït directament al turista, sinó a l'autòcton. Tenen aquesta percepció?
No, home, jo crec que com tot es reparteix. Nosaltres, com mirem les dades policials, vull dir, clar, el turisme té la seva influència perquè al cap de l'any hi acaben havent molts i és una qüestió d'oci, però vull dir, òbviament... Està repartit, si és veritat, que no són els turistes del 100%, jo crec que ens ho podem repartir el 50%, la gent, els actes incívics que fa la gent d'aquí i els que fan els turistes.
Senyor Torrent, gràcies avui per haver atès la nostra trucada, la trucada de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres i, bueno, continuem valorant al llarg de l'estiu.
I tant.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Mohamed El Fayak comunicava dijous passat haver rebut la confirmació del seu empadronament a Calella després d'haver-ho estat reclamant durant mesos.
I l'han acompanyat en aquest procés la plataforma Stop de Saucios, també el grup municipal d'iniciativa que ha volgut fer avui doncs una valoració expressa sobre el desenllaç d'aquest cas.
I en parlem a l'Info Migdia amb Sebastián Tejada, que és el regidor portaveu d'iniciativa. Senyor Tejada, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Estan satisfets amb la resposta que ha obtingut finalment Mohamed El Fayach obtenint en aquest cas l'empadronament?
Sí, estem molt satisfets. De fet, és un acte de justícia que arriba tard, molt tard, que potser no ha arribat a temps per altres persones que han tingut el rebuig de l'equip de govern temps endarrere, però estem molt contents. Creiem que la feina de Stop de Saucios, la persistència del senyor Fallac i les gestions que nosaltres hem fet o l'ajut que li hem donat al senyor Fallac ha resultat positiu. I, bueno, i a partir d'ara creiem que s'obre un panorama diferent per a aquestes persones que estan en situació de vulnerabilitat que necessiten que l'Ajuntament se'ls ajudi a reconèixer els seus drets.
Quina és la feina que ha fet, en aquest cas, o la pressió que ha fet el grup municipal d'iniciativa, en aquest cas?
Bé, nosaltres des del primer moment vam detectar que havia un incompliment de la llei en aquest cas i, senzillament, ens hem limitat a informar l'Ajuntament directament amb les nostres dades i hem fet que arribin informes de l'Institut Nacional d'Estadística fent aclariments sobre les estratègies, sobre els criteris d'empadronament d'aquests casos, i també hem col·laborat amb el senyor Fallec perquè el síndic de Greuges s'interessi en aquest tema. El síndic de Greuges ha enviat un requeriment a l'Ajuntament que haurà de respondre i nosaltres hem informat a l'Ajuntament de tots els aclariments que cal al respecte des de l'Institut Nacional d'Estadística.
Aquest cas, aquesta sol·licitud finalment doncs, tramitada d'empadronament aquí a la ciutat, és una qüestió que evidentment no la vinculem en els temes d'ocupació de propietats, en aquest cas propietat d'una entitat bancària, i s'alertava quan hi havia el debat encès sobre els empadronaments o no d'aquests casos que això pogués arribar a fer un efecte crida.
Bé, nosaltres pensem que el que pot resultar un efecte crida és l'escàndol. L'escàndol ve, que no s'ha produït cap escàndol, però l'escàndol vindria de la negativa de l'Ajuntament a complir la seva feina. Si l'Ajuntament hagués complert sense més amb la seva obligació, ningú s'hauria assabentat de cap problema. En tot cas, cal deslligar el problema de l'empadronament, que en definitiva és només un reconeixement dels drets de la persona, de la situació d'ocupació, que cal resoldre d'una altra manera, amb intervenció dels serveis socials, amb intervenció de les instàncies jurídiques, fins i tot policials, però, en definitiva, són coses absolutament diferents que cal deslligar. Nosaltres defensàvem els drets d'empadronament d'aquesta persona com defensen els drets d'empadronament d'una persona que visqui sota un pont, que dormi en el parc del Mau o sota una barca. Nosaltres defensem l'empadronament d'aquests casos especials i això és el que ens preocupa. El cas de l'ocupació del senyor Fallac o qualsevol altra ocupació ha de tenir el seu tractament, però l'Ajuntament no té res a dir en aquest tema. Ha de complir la seva obligació, sense més.
Vostè sap si des de l'Ajuntament de Calella s'havia intentat explorar altres vies per donar solució doncs, en aquest cas que s'havia doncs, encallat en els últims mesos, i parlo justament de trobar-li una residència o un domicili pel qual el seu empadronament a la ciutat s'hagués pogut fer dins els procediments que són habituals per l'Ajuntament de Calella.
Bé, són coses absolutament que no són incompatibles. Ara el senyor Faller que està empadronat i suposo que si ha existit aquesta intenció, l'Ajuntament es llançarà a trobar-li una solució amb molta prestància. No estic segur que ho faci, però evidentment l'Ajuntament no té dret a lligar la situació, la relació que el senyor Faller tingui amb el propietari del pis, amb el seu dret inexcusable d'empadronament. Són coses totalment diferents. I en tot cas, l'Ajuntament té l'oportunitat ara mateix d'interessar-se pel senyor Fallec i ajudar-lo, si cal, dintre de les seves possibilitats.
Com en parlàvem la setmana passada, doncs amb aquest veí de Calella deia que un dels motius pels quals doncs ell havia insistit en el seu empadronament a la ciutat era, d'una banda, doncs tenir la targeta sanitària, tenir accés a tots els serveis municipals, i en aquest cas parlem de benestar social, i també doncs poder inscriure's, no, a l'INEM i ser i constar com a demandant d'ocupació. Sap vostè si durant aquest temps d'impàs fins al seu empadronament hi han hagut serveis municipals que li han donat suport, han acompanyat i l'han atès?
Bueno, no sabria dir-li. Consta que hi ha hagut algun contacte, però no sabria què dir-li. Això és una cosa que respongui ell.
En tot cas, vostès demanaran explicacions al govern, explicacions públiques de tot aquest cas, senyor Tejada?
Bueno, no ens interessen tant les explicacions públiques com dues coses. En primer lloc, l'Ajuntament ens deu, perquè li van demanar un informe jurídic d'interpretació dels criteris que feia servir per negar l'empadronament d'aquests casos especials, i ho estem esperant. Ho vam enregistrar amb la col·laboració dels grups d'Esquerra Republicana i la CUP. Ho esperem, ens agradaria que arribés abans del pròxim ple. I el més important, el que volem és uns criteris d'empadronament fixes que impedeixin que els treballadors de l'àrea d'empadronament hagin de demanar ajut als polítics de torn. Ha d'haver-hi uns criteris per empadronar aquestes persones en situació especial, que han de ser públics, coneguts i reconeguts i acceptats. No podem pensar que a partir d'ara tornarem a fer de cada cas especial d'aquest tipus un cas de lluita i de problemes. No, hem de tenir uns criteris fixos, reconeguts i coneguts per tothom perquè això funcioni.
Sebastián Tejada, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Calella. Gràcies per haver atès la nostra trucada.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Que tingueu un bon dia.
facebook.com/Radio Calella, Twitter @RadioCalellaTV.
L'Ajuntament incauta la fiança de l'empresa que havia d'executar el projecte d'asfaltats de carrers al consistori executat, l'aval de 5.478 euros dipositat per asfalts de la noia Isael en garantia de les obres. L'empresa va renunciar a l'adjudicació fa gairebé 3 setmanes quan havia entrat a treballar al carrer Cervantes, al·legant que no podia complir amb les condicions tècniques i de personal requerides per la seva realització.
I ara l'Ajuntament de Calella haurà de tornar a encomanar els treballs pendents d'aquest projecte global d'asfaltats de carrers que compta amb una partida d'inversió d'aproximadament 150.000 euros. De fet, l'execució dels treballs ha topat amb diversos contratemps relacionats amb l'empresa a qui s'havia adjudicat el projecte. Se'n va posposar l'inici i variar la programació prevista per les dificultats logístiques que va manifestar l'empresa per endegar l'actuació que contemplava la millora de 6 trams de carrers. Finalment, les obres van començar la setmana de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, als carrers Jovara, la plaça Pompeu Fabra i el carrer Bruguera. La dificultat que ha desencadenat, però, la renúncia de l'empresa adjudicatària del projecte ha estat el carrer Cervantes, un dels trams on la intervenció era més important. Ho va fer quan ja s'havia començat a aixecar el carrer i ja hi havia restriccions de trànsit. Davant d'això, el consistori va encarregar i per la via d'urgència la finalització dels treballs de Cervantes a Excavaciones Bermúdez. Aquests van acabar divendres passat.
I la resta dels trams on es millorarà el paviment, Indústria, Costa i Forneguera, hauran d'esperar fins al mes de setembre.
Quan l'Ajuntament pugui doncs adjudicar les obres pendents, segons fons municipals es tracta d'un 40% del conjunt de l'obra, ho farà d'acord amb els resultats del concurs públic i de manera correlativa oferint-lo a les empreses que s'hi van presentar. Però a tot això, el consistori, com dèiem, ha incautat la fiança que Asfaltats de la Noia S.I. l'havia presentat com a garantia de les obres. Aquest és un dels mecanismes dels quals es dota l'administració per garantir el compliment dels contractes i les adjudicacions.
12 minuts i arribem a les 2 de la tarda. Aquest cap de setmana s'han produït 2 ensurts a les platges de les poblacions veïnes.
Ahir diumenge a Sant Pol de Mar, un home de 35 anys va resultar ferit greu després d'estar a punt d'ofegar-se a la platja La Vinyeta. L'home va ser rescatat de l'aigua pels banyistes perquè en aquesta zona no hi ha servei de socorrisme. L'incident va passar als voltants de la 1 del migdia i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 2 ambulàncies del SEM. L'home va ser traslladat llavors en estat greu a l'Hospital de Calella. Ara encara es troba ingressat ingressat, tot i que fora de perill, segons han informat des del centre sanitari.
I d'altra banda, a Pineda de Mar, un jove de 29 anys i de nacionalitat bielorussa va salvar-se in extremis dissabte després d'haver estat a punt de morir ofegat a la platja dels Pescadors. Segons l'equip de socorristes de la platja de Pineda, el jove no podia sortir del mar i va començar a empassar aigua, fet que el va deixar inconscient.
En un primer moment va rebre el suport d'un grup de turistes italians que el van veure amb problemes per sortir de l'aigua.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
I llibertat amb càrrecs pel voluntari de l'ADF sospitós de l'incendi de la setmana passada a Palafolls.
Dijous passat, el presumpte autor del foc va passar a disposició judicial. El jutjat número 2 d'Arenys de Mar, després de la seva declaració, va quedar en llibertat amb càrrecs per un possible delicte d'incendi forestal. El jutge creu convenient seguir investigant la seva presumpta vinculació. La presumpta vinculació d'aquest voluntari de l'ADF i veí de Palafolls amb l'incendi que es va produir el passat 4 de juliol. L'ADF de l'Alt Maresme assegurava llavors que l'havien enviat ells al lloc de l'incendi perquè col·laborés amb l'extinció. Finalment va acabar detingut. La federació ha suspès cautelarment el voluntari de les seves funcions mentre no es resolgui la investigació. Se li ha requerit que torni la documentació i la roba de l'ADF a l'espera del que dictamini el jutge.
I encara en l'àmbit policial, els Mossos d'Esquadra de Premià de Mar, amb la col·laboració de la policia local de Montgat, han detingut un home de 31 anys, de nacionalitat xilena i amb domicili desconegut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un domicili de Montgat.
I també se'l relaciona amb dos altres robatoris amb força, un del mateix dia de l'atenció el passat dimecres 5 de juliol a Montgat, el tercer seria a l'Eixample, a Barcelona, el desembre passat. Es dona la circumstància que l'arrestat tenia vigent una ordre de detenció de l'Audiència Nacional en trobar-se reclamat internacionalment per Xile, per un homicidi ocorregut a la ciutat de Santiago el 2015. L'home va disparar des d'un vehicle contra tres persones que estaven en un carrer de la ciutat. Una persona va morir i els altres dos van resultar ferits. Per aquests fets, el detingut s'enfronta a una pena de presó de 20 anys.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Publicitat.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat. Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores i a més de la mecànica, planxa i pintura. Som Taller Multimarca, carrer Indústria 123-125, Calella. Telèfon 93 769 1693. Taller Lluís Martí. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Salvamento Marítimo Humanitario és una de les 8 ONG beneficiàries dels diners recollits per la plataforma Calella pels Refugiats per mitjà dels actes del Festival Acollidor La Crida. La setmana passada en coneixíem la xifra definitiva, 7.900 euros, i també de quina manera exacta, Dolors, es farà la repartició d'aquests diners.
Doncs sí, la part més important, 2.000 euros serà per aquest grup de voluntaris relacionats amb les emergències que desenvolupen tasques de salvament marítim, rescat i assistència mèdica als refugiats que creuen el Mediterrani, porten treballant sobre el terreny des del novembre del 2015, quan va esclatar la crisi humanitària a Grècia. Socorren i donen una primera assistència mèdica a les persones que fugen de la guerra i de la misèria d'un destí fatal, aventurant-se a creuar el mar i posant en risc les seves pròpies vides, també la dels seus familiars i, entre ells, infants.
Íñigo Gutiérrez és un d'aquests voluntaris de Salvamento Marítimo Humanitario, ONG, amb qui confia Calella pels Refugiats, i així ens ho van manifestar el seu portaveu. Parlem amb ell en directe. Bon dia, Egunon.
Egunon, bon dia.
Decíamos ahora que Calella pels Refugiats decidió hacer el reparto del dinero a entidades y colectivos de máxima confianza y garantías, y en base a eso se os eligió también a vosotros.
Sí, y de lo cual estamos tremendamente agradecidos, porque contar con el apoyo, además, de gente que es tan lejana a nosotros geográficamente como una organización de Calella, pues es muy importante.
2.000 euros, Íñigo, es una pequeña aportación. Entendemos que no sabemos en qué medida os ayudará a vuestra acción humanitaria. ¿Qué hacéis? Y lo recordamos desde el voluntariado.
Sí, el trabajo que hacemos nosotros como organización es absolutamente voluntario. Toda la toda la gente que colabora con nosotros lo hace de manera totalmente voluntaria. ¿En qué nos va a ayudar? Pues bueno, nosotros tenemos dos proyectos abiertos. Uno es en la isla de Quíos, que es la asistencia sanitaria al refugiado que arriba a la isla. Estamos reabriendo el proyecto con un programa de atención bucodental, con un programa de atención a los crónicos y a los terminales y con el programa de asistencia en las arribadas. Y por otro lado, estamos poniendo en marcha con la Asociación ProEMAI de Sevilla el proyecto My Mediterráneo, proyecto de Tamari, que es el intento de fletar un barco para reforzar el rescate en el Mediterráneo Central. Entonces, estos 2.000 euros, por ejemplo, pues supondría un día de trabajo del barco en el mar.
Hoy con esta llamada, Íñigo, lo que queríamos un poco es que nuestra audiencia, la gente de Calella, nuestros vecinos, conozcan cuál es vuestra acción para saber también dónde irán el dinero que depositaron y que de forma altruista donaron a la Crida. Pero, de hecho, todo vuestro trabajo también se recogió en un documental, en Wait, Just Wait, que tuvimos la oportunidad de ver, y con tu presencia y también con la de uno de los refugiados con los que entablasteis relación, ¿no?, con Mustafa.
Sí, con una de las personas que conocimos en la isla de Quíos. Sí, yo tuve el placer de estar en Calella, de compartir con la gente de allí un poco pues lo que es la realidad, sobre todo en este caso de la realidad de los refugiados en la isla de Quíos, que era un poco lo que se centraba el documental, y contar de primera mano nuestra experiencia en esta situación.
Íñigo, y rápidamente, decimos que desde el noviembre de 2015 estáis trabajando allí. No sé si a día de hoy es tan o más importante vuestra intervención en esta crisis humanitaria.
Yo lo considero mucho más importante que al principio, porque al principio hubo un nivel de movilización brutal a nivel social, con muchas iniciativas muy espontáneas. Todo esto se ha quedado ya como una especie como de enfermedad crónica, a la cual ya no se le presta tanta atención, y la situación es mucho peor que entonces. Por lo cual, pues encontrarnos con iniciativas de movilización como la que ha hecho Calella para Refugiados, con el éxito que han tenido, para nosotros además supone un apoyo moral para el trabajo que estamos desarrollando.
Íñigo, gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte.
A vosotros por darnos la oportunidad de poder contar a la gente lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
I abans de la informació del temps, tenim una nova secció del temps estiu, Dolors.
Doncs sí, avui amb la Tanit Casado, que ens mostra com és el procés d'elaboració d'un dels productes estrelles de l'estiu, els gelats.
El gelat és un dels protagonistes de l'estiu, ja que està molt bo i a sobre refresca. De gustos de gelats podem trobar des dels més clàssics, com xocolata, vainilla i llimona, o de molt especials, com poden ser el de Kinder Joy, Hello Kitty o Té Verd. Però com es fa un gelat? Això ho aprendrem avui, anant fins a la gelateria Ferretti. Quins són els gustos que més us solen demanar?
Val, el d'Oreo, Kinder Bueno, el de Kinder Dou, el Pitufo, després hi ha els més típics, són el xocolata, vainilla, nata.
I quin és el gust més especial que teniu?
El de Té Verd, el gelat d'Espèculos, que és la galeta que va amb el cafè amb llet, i també està molt bo.
I trobes alguna diferència entre els gelats que solen comprar la gent més del poble o els que solen comprar els estrangers?
Sí, depèn de la part on vinguin, tira més a Anglaterra l'After Eight, el Cheesecake, els americans agafen més el mango, coco, i els catalans ja tiren més per vainilla, xocolata, crema catalana, llet merengada.
I per últim, em podria explicar com es fa un gelat?
Tenim uns cubells, allà fem la barreja amb llet i l'essència del gelat, ho passem per la batidora, deixem reposar 20-30 minuts i després ja ho tirem a la màquina. A la màquina el seu procés triga uns 10-15 minuts en fer-se, el traiem, si porta barreja el barregem i si no ja directament cap al congelador.
La veritat és que jo avui he pres força sobre gelats i amb la calor que fa em despedeixo i vaig a disfrutar del meu gelat.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui el temps ha de continuar sense complicacions. Un dia molt semblant al d'ahir, aquest matí, migdia i primeres hores de la tarda amb domini del sol. Al llarg de la tarda poden aparèixer alguns núvols, però sense precipitacions. Tranquil·litat també pel que fa als vents i a l'estat de la mar, ja que els vents bufaran fluixos del sector sud i la mar estarà rissada a tota la costa maresmenca. Pel que fa a les temperatures, poden baixar una miqueta, però en conjunt continuaran molt càlides i amb una xafogor molt marcada a tota la costa de la comarca. De cara a demà continuarem amb el mateix temps, amb unes temperatures que al centre del dia pujaran lleugerament.
Marxem. Més notícies a partir de 2:15 de l'Infovespre. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda.